menjarem una mica de temps també de les 12, però benvingut sigui. Enric Morera, un desconegut molt popular. Resum del programa que Catalunya Música va emetre en directe des de la Sala Gòtica del Museu Maricel el passat divendres a la nit. Un programa que encetem, hem revertit una miqueta l'ordre, l'encetem amb un poema d'Emili Guanyavents. Emili Guanyavents, segurament alguns el sonarà, l'autor de l'actual, de la lletra que es canta ara, amb els Segadors. El poeta Emili Guanyavents, que l'any 1921 li va dedicar un poema al seu amic Enric Morera. L'escoltem precisament de fons amb la Festa Major i així encetem aquest resum que enfila les declaracions de Vinyet Penyella, José Avinyoa, Pol Cruells, Roser Junquera i al final les interpretacions del Cor Jove de l'Orfeo Català.
El mestre Morera. No puc capir ma terra sense tu, ni menys comprendre't perforant les vies. Toscant són raigs de sol que en ella llu i el nostre mar a prestes harmonies. El nostre vi demana tes cançons, la nostra fruita en té la dolça flaire i l'espatec mateix dels vells tions cremant en el llarg nostre en marca l'aire. Per als cors ets lligam misteriós, la vibració del teu els agermana. Mai ningú no ha vist res tan gloriós com t'ombres quan desferma la sardana. Tu n'ets el geni, o creador d'un món obert a tots els vents i a tot celatge. Amor i fortitud, tos guies són. Amb ells, per nord, vas fent el teu viatge. Salut, mestre i amic, que sempre llor verdegi sobre tu en perenne festa, que cap mal vent no apagui el nimbe d'or que encercla lluminós la teva testa. Emili Guanyavents, setembre 1921.
Gràcies a tots per acompanyar-nos des de la Sala Gòtica del Museu Maricel en directe des de Sitges. Aquest any, aquest 2015, en fa 150 que va néixer Enric Morera. Per ell, per la seva memòria i per la nostra memòria col·lectiva, ens ve molt de gust recordar-lo en un escenari que li va ser familiar, on va viure algunes de les seves millors estones, la vila de Sitges. Tenim un títol per a aquest programa, Enric Morera, un desconegut molt popular. I ens toca parlar-ne, perquè què en sabem de Morera? Molts ens dirien que d'ell és la Santa Espina, d'altres hi afegirien la Sardana de les Monges o l'Empordà o fins i tot les Fulles Seques. I potser trobaríem algú que no pertangués al món coral que diria alguns títols de cançons i poca cosa més. Entre la boira de la història musical catalana va haver-hi algú que es va entestar a fer cantar el poble. Primer, com a hereu del claver a la Societat Coral Euterpe, i a partir de 1895 amb la Societat Coral Catalunya Nova. Hi va haver algú que es va entestar a crear un teatre líric català per produir un fons d'obra escènica catalana capaç de fer ombra a la sarsuela. Hi va haver algú que va creure que la millor eina per construir un país era l'ensenyament de qualitat. Hi va haver algú que estimava la cançó popular i que la va dignificar amb harmonitzacions de categoria. Hi va haver algú que, indòmit, enèrgic i amb una gran capacitat de treball, va creure en la seva obra, malgrat la llau de crítiques que moltes vegades venien per motius extramusicals. Hi va haver algú, encara avui molt oblidat, que ens va deixar una música de cambra que commou, unes cançons que ens alegren, unes sardanes que admirem, uns drames escènics que encara hem de conèixer, una música simfònica que està adormida als calaixos, una obra coral immensa, i en la memòria col·lectiva, una Santa Espina que no l'ha deixat morir i que ha estat música de fons de tants moments difícils. Hi va haver algú que es deia Enric Morera, a qui avui, modestament, volem donar la rellevància que mereix. Que fer un programa és fer una festa. Ens ho hem pres com una gran festa, amb molta il·lusió, i d'aquí la gran participació de gent en l'elaboració del programa i el gran interès per part dels que heu vingut. Això vol dir que tots tenim moltes ganes d'acostar-nos a aquest músic. Tindrem les dues hores d'aquest programa Enric Morera, un desconegut molt popular, per parlar del músic i sentir una part de la seva obra. I per això parlarem amb persones que coneixen molt de prop la seva trajectòria i el seu moment. Volem destacar especialment que tenim entre nosaltres la neta del compositor, a qui tindrem la fortuna de poder saludar. Moltes gràcies també per ser-hi. I també tindrem la sort de comptar amb músics en directe que ens faran arribar algunes de les seves partitures. Però anem a parts. Per aquests primers minuts de programa els dedicarem a parlar amb dos enamorats del modernisme. Tenim en primer lloc la Vinyet Panyella, directora gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, i també en José Avinyoa, que és catedràtic d'Història de l'Art i autor de llibres sobre el modernisme musical i en concret sobre Enric Morera. Bé, de fet, tots dos han publicat força. Us agraïm molt a tots dos que vingueu a enriquir aquest programa. I el que toca ara és que tenim preparada una intervenció de la nostra companya Mònica Pagès, que ens parlarà del perfil biogràfic d'Enric Morera, però entrarem de seguida a parlar d'ell. Abans que res, una resposta que m'agradaria que fos molt clara i sintètica. No sé si és possible, però tot és possible si ve de la mà de Vinyet. Què entenem per modernisme parlant genèricament?
Per modernisme entenem la gran eclosió de modernitat, de voluntat de modernitat i de progrés en tots els àmbits, però bàsicament en l'artístic. Entenem la portada a l'extrem de la llibertat de l'artista a buscar la seva obra d'art total amb una gran complicitat amb la societat que ara en diguem civil, que en aquell moment dèiem societat a seques i que s'organitzava en corals, en teatres, en tot un món de participació cultural i de creació que potser no arribava a la primera fila de l'excel·lència, que diríem, però que actuava i obrava amb una gran convicció, amb un gran entusiasme i amb una gran voluntat. I és aquesta complicitat entre artistes i societat la que fa que el modernisme eclosioni arreu del país i amb una gran popularitat, per dir d'alguna manera. Morera és això, no? També?
En un carreró darrere de l'Ajuntament de Barcelona, al carrer Cometa número 4, va néixer Enric Morera i Viure. Era el 22 de maig del 1865. Els Morera van estar poc temps en aquest pis perquè el pare, que també era músic, volia fer les Amèriques i provar sort a l'Argentina. Allí va ensenyar a cantar i a tocar el piano al seu fill Enric, que també va aprendre a tocar el violí. La infantesa per aquelles terres inhòspites de la Pampa, cantant o tocant de poble en poble, tal com expliquen les seves memòries, de ben segur que van deixar una empremta molt forta en el temperament artístic d'Enric Morera. Qui li hauria dit llavors que gairebé 20 anys després, el 1909, tornaria a l'Argentina per fer l'himne que commemoraria el centenari de la independència d'aquest país? El 1881 els Morera van decidir tornar a Barcelona i l'Enric es va adonar de seguida que amb els estudis de música que rebia a Barcelona no en tenia prou i per això va marxar a estudiar a Brussel·les. Allí va rebre classes d'harmonia d'un mestre que es deia Philippe Fievé i es va impregnar d'un món musical marcat sobretot per la figura del gran violinista Eugeni Zahí, a qui Enric Morera li va dedicar i regalar la seva sonata per a violí i piano. De nou a Barcelona, el 1892, Enric Morera s'integraria plenament a la vida musical del nostre país, en què sobresortien noms com Isaac Albéniz, Felip Pedrell, Anselm Clavé, Francesc Alió o Lluís Millet. Morera hi va irrompre fundant la Societat Coral Catalunya Nova, formada per cantaires obrers que volien rivalitzar amb l'Orfeo Català. Era un moment de renaixença cultural que no només reivindicava drets històrics, sinó que també volia impulsar un moviment de modernitat, el modernisme, que va suposar una gran revolució social i artística i en la qual Enric Morera seria un dels protagonistes més destacats per la creació d'obres com l'òpera La Fada, que es va estrenar a Sitges el 1897 dins de les festes modernistes que organitzava el seu gran amic Santiago Rusiñol. Enric Morera s'havia donat a conèixer com a compositor uns anys abans, el 1893, amb una obra titulada La dansa dels noms, i on ja es presenta com un músic del seu temps, influït per l'estètica medievalitzant del moment, plena de fades i follets, de donzelles i cavallers, que semblaven ser el somni delirant d'aquell romanticisme modern que va viure Catalunya. també ho faria de manera premonitòria amb l'obra Introducció a l'Atlàntida, que va presentar el mateix any a la Societat Catalana de Concerts que dirigia el mestre Antoni Nicolau. Anys més tard, el 1911, Nicolau nomenaria Morera sotsdirector de l'Escola Municipal de Música de Barcelona, l'actual Conservatori Municipal de Música. Durant 20 anys, Morera hi seria professor d'harmonia, contrapunt, fuga i composició. Aquesta experiència pedagògica el portaria a escriure el nou Tractat Pràctic d'Harmonia, precedit de l'Escala de Quintes, que va publicar el 1930. El compositor Xavier Montsalvatge, que en seria un dels deixebles destacats, el recordava en les seves memòries amb el seu barret d'ala ample, els seus cabells llargs, la seva pipa sempre als llavis, seriós, arrogant, com una caravel·la avançant majestuosament. El teatre i l'òpera van ser els escenaris habituals de la música d'Enric Morera. El Gran Teatre del Liceu, el 1912, va estrenar Titaïna i el 1916 Tassarva. Poc després, el Teatre Tívoli va estrenar Don Joan de Serrallonga i Andreu el Navegant sobre un poema de Josep Maria de Sagarra. En aquells principis del segle XX, Morera també va ser l'ànima del teatre líric català, el gènere que volia combatre la sarsuela espanyola amb obres com Empòrium o Brunisselda i que va impulsar amb altres artistes com Ignasi Iglesias, Apel·les Mestres o Enric Granados. El pintor Lluís Graner li va oferir la direcció artística dels espectacles Audicions Graner, on Enric Morera va estrenar obres com El Comte Arnau, amb text de Josep Carner, o La Santa Espina d'Àngel Guimerà, títol que va donar nom a la sardana que s'hi ballava en una de les escenes i que des de llavors, juntament amb altres sardanes cèlebres de Morera, com Empordà o la Sardana de les Monges, ha estat possiblement una de les músiques que més han copsat l'esperit musical del nostre país. Des de l'òpera fins a la sardana, l'obra d'Enric Morera, emmirallada en la genialitat de Wagner, amb qui compartia el dia de naixement, va seguir els passos de la seva revolució harmònica i social, portat per la inspiració i per la rauxa, i també pel compromís i la perseverança. Enric Morera seria el gran artífex d'un nou romanticisme popular que, com a estètica simfònica, acabaria sent desplaçat per les avantguardes, però que, com la cançó del sentiment d'un poble, s'arrelaria profundament fins a esdevenir la música de tots.
Gràcies, Mònica, per aquest apunt biogràfic. Està aquí la Mònica, no és que ho estigui dient a l'antena. El cas és que ens ha servit i molt per situar-nos en aquesta època que cull finals del segle XIX, començament del XX, i ara que la Vinyet ja s'havia arriscat a definir-nos el modernisme, jo demanaria un esforç també pel José Viñoa perquè ens parlés de què és el modernisme musical. Ja no cal que facis aquest esforç tan sintètic, perquè tampoc potser no el podríem aconseguir, però sí que dir-nos quines són les característiques, per què es distingeix, com podem dir que una obra és modernista, com distingim el modernisme musical.
Sí, pregunta difícil. Admiro la Vinyeta per la seva capacitat de síntesi i de profunditat, i comparteixo tots els extrems del que ja ha dit, i no és que vulgui sortir d'estudi, que seria molt fàcil, sinó, diguem-ne, presentar el meu punt de vista de perplexa. És a dir, jo porto molts anys treballant en aquest tema, és igual la quantitat d'anys, perquè ja són molts, i cada vegada que passa un any, cada vegada em sento més allunyat. És a dir, m'acosto i a l'acostar-me ho veig més desdibuixat. I voldria fer un apunt històric, que és el que d'alguna manera em sembla que em pertoca com a historiador, que és que el concepte del qual ara nosaltres vivim, tant des del punt de vista de la gent que sí que s'hi ha interessat, del prestigi que té el terme aquí i fora d'aquí, etc., és un invent, diguem així en termes col·loquials, dels anys 50, exactament del 49 i del 50, en què dos autors, Ràfols i Cirici, publiquen dos monografia sobre el modernisme. És a dir, havien passat molts anys. Pel camí que havia passat? Doncs una anècdota, però que és molt significativa. Quan un Stravinsky va estar a Barcelona en una de les moltes visites, algú li va preguntar què li semblava el Palau, que jo considero que és el monument més important que tenim a Catalunya sobre el modernisme arquitectònic. I va dir, no puc opinar, perquè el dia que jo el vaig veure estava totalment ornamentat, devia ser festa. És a dir, indicava, bé, és conegut de la gent que treballa en aquest tema, que hi va haver tot un moviment de Plas i Sagarres i companyia maleint aquest tipus d'estil, que per tant havia anat decaient, perquè havien sortit altres estils que depuraven molt l'ornamentació, i per tant això hauria decaigut. Un cop dit això, tornant a la pregunta, Morera i la seva colla se sentien especials, segur. I aquesta informació és la que a mi em sembla que és més il·lustrativa, perquè una cosa és que nosaltres els hi atribuïm qualitats al cap de 70, 80 anys, que això és molt fàcil. I una altra és veure com, a través de la documentació i de la informació que tenim, ells eren conscients que eren diferents. I aquí va una altra anècdota. Quan es va estrenar la Fada aquí, aquí al costat, al Prado Suburense, l'antiga Renfe, diguem, la companyia de trens d'Espanya, devia tenir aquell dia un dia molt especial, va posar un tren especial per als barcelonins que volguessin venir aquí, cosa que segurament ara li costaria més. I la premsa poc favorable a aquest moviment va dir, gràcies a la Renfe, bueno, a l'empresa del moment, Barcelona per un dia està lliure de sonats. És a dir, els modernistes eren gent amb cabell llarg, fumaven amb pipa, que això doncs, era molt identificatiu, els hi agradava l'art d'una manera molt especial, llegien molt autors estrangers, Ibsens, Maeterlincks, se sentien intel·lectualment superiors, segur. I a més se sentien, diguem d'alguna manera, cridats a renovar el país. Aleshores, quan algú em pregunta, i la Carmina ho ha fet perquè ho ha de fer, què té de característic la música? Com que la imatge que tenim del modernisme és ornamental, perquè es veu molt clar en la pintura, es veu molt clar en l'arquitectura i en les escultures també, doncs això, la música és molt difícil si no parlem de manera metafòrica. Però, en canvi, sí que és cert que la temàtica, quan és temàtica de teatre líric, quan és temàtica de cançó, quan hi ha lletra, que és més fàcil de tractar temes concrets, és molt, molt freqüent que s'inspiri en temàtiques florals, de boscatanes, d'animalons fantàstics. Això a Peles Mestres doncs, ho va iniciar amb el Rodoreda, amb la nit al bosc, etc. Aleshores, diem, bueno, però quan la música no té lletra, la música sinfònica, la música de cambra, en què es nota que és modernista? Doncs es nota. El que passa és que no es pot dir d'aquesta manera, com quan diem, mira, aquesta pintura no veus aquesta decoració, això és modernista. Ho diu la gent del carrer quan veu una casa que té tres flors, diu, mira, una casa modernista, i potser fa tres dies que l'han fet, no? És aquesta idea de renovar per exemple, tornar al passat gloriós de Catalunya, el prerrafaelisme, o és renovar per tocar temes de muntanya. La Fada, de fet, és un tema de muntanya. És la disputa entre els dos amants que se'n van a dalt de la muntanya on hi ha l'Estany Negre i la gent de la ciutat que els busquen, els persegueixen i maten el noi. És a dir, és una disputa molt característica del modernisme. Però jo sempre lamento, quan m'ho pregunten, no poder contestar de manera contundent. Modernisme és això, perquè en relació a la música es necessita fer servir metàfores.
De tota manera, Déu-n'hi-do, jo crec que ens has il·lustrat, com a mínim has conduït allò indefinible, temps, quan no hi ha lletra, que realment potser sí que es podrien trobar característiques, però no, tampoc no sé si són comunes a tots els músics, no? Perquè el cas d'Enric Morera potser té un llenguatge que potser és difícil de lligar amb altres músics de la seva mateixa època. No?
Sí, bueno, però aleshores a continuació haig de dir que per mi l'únic músic modernista de Dolors Morera. Mm. Els altres no ho són. Ni Païssa, ni Toldrà, ni els contemporanis que eren de menor rang, i per això el títol que heu posat em sembla fantàstic, perquè és desconegut, lamentablement desconegut, però popularíssim en la seva època. D'una manera increïble.
Ara m'agradaria preguntar-li a la Vinyet, perquè sí que és veritat que el modernisme sorgeix també en una època, no hem d'oblidar que estem a finals del 19, és l'època que Cuba i Filipines doncs, provoquen no només una crisi econòmica, com és de suposar, sinó també una desmotivació, un estat de pessimisme en la cultura dels compositors castellans i espanyols, i alguns de catalans també. I aleshores, els modernistes sembla com si al·ludissin una miqueta a aquesta realitat que és dràstica a nivell econòmic també, però Però els escriptors també ho reflexen, no, això?
Bueno, en Rossinyol diria que és la força de l'esperit. És a dir, esclar, aquí ens trobem amb una cosa molt curiosa. Fins i tot a nivell empresarial a Catalunya, o sigui, els que feien, els que donaven, el que comprava el marbre, que diu l'aigua del senyor Esteve, fins i tot aquesta classe social vivia una crisi econòmica que és important, però tot i així era més forta la il·lusió, era més forta la creativitat, era més fort, diguem-ne, el plantar cara a l'adversitat, i se sentien forts i diferents, com ha dit molt bé el Sacer. Però a més sentien que hi havia tot un vessant, diguem-ne, on abeurà, que d'una banda era l'art antic, però l'altra l'art modern que es feia a Europa. Morera es forma a Bèlgica, amb els millors compositors i intèrprets belgues, que després els porta a Barcelona, els porta a la casa d'aquí al costat del Cau Ferrat, amb diversos concerts, ja parlarem quan toqui, però, és a dir, té uns referents que no són els espanyols, que són els europeus. Rossinyol igual, se'n va a Itàlia a copiar primitius, però a més, o sigui, diguem-ne, s'enriqueix pictòricament amb l'inspiració dels primitius, però amb l'inspiració del naturalisme subjectiu parisenc, dit un so disseny impressionisme, recordem el cementiri de Montmartre, o la morfinòmena. En casa és tres coses el mateix, fins que no es posa a pintar senyores burgeses en sèrie, té un potencial de pintura social i de pintura, diguem-ne, urbana, inigualable. Clar, aquesta gent té altres models i, per tant, no s'estan de mirar allò el Castilla para dentro, que després eclosiona quan l'alma espanyola i Azorín prediquen, sinó que tenen referents absolutament universals, europeus, que diria jo, més que universals, i això els nodreix, i d'aquí doncs els comporta un nivell de creativitat que eclosiona i que a més és modern, perquè és l'últim crit del que es fa a Europa i ho importen cap a Catalunya. És clar, aquesta gent se senten molt més forts i molt més potents i molt diferents del que és la lectura hispànica del moment, que és molt decadent, molt trista, és a dir, dona una gran generació del 98, però que no és més que més del mateix, que el mirar el Castella cap endintre, no? S'ho expliquen molt bé, el triangle Azorín-Unamuno Baroja. Catalunya ha estat un altre món. Es canvia radicalment a 180 graus. I a més, a nivell social i polític, la gran contestació del catalanisme eclosiona amb la formació de la Lliga, amb les bases de Manresa i sobretot amb la catalització del catalanisme polític, que justament és la gran resposta del país a la crisi del 98, burgesos inclosos. És a dir, no són només els artistes, no? Llavors, bé, què denota? Que és un país radicalment diferent, cosa que ja sabem d'altra banda.
Sí, i estava pensant que a més, de vegades sembla que llegint el llibre del José sobre el modernisme, tens la impressió que de vegades es construeix tot aquest moviment i tot aquest país, diguéssim, que està recollint i mirant d'endreçar-se de manera molt desendreçada. Hi ha centenars d'associacions, fundacions, tot que apareixen i desapareixen. I no sé si és que s'estan fent la trabanqueta tots plegats, a vegades una mica, no. O si realment no ho saben fer i cadascuna porta una cosa i de mica en mica es va...
És l'ordre del desordre, o sigui, és l'ordre, jo dic, el desordre de la vitalitat. Sitges, que és un microcosmos, o sigui, Sitges...
Perdó, us podeu interrompre, perquè això no volia ser una entrevista a un i un, vull dir que si tu tens alguna cosa a dir o al revés...
També. No, però si puc interrompre només per reblar el que acaba de dir, Morera és un músic que viatja, i això quan ho dic a classe sempre ho dic amb cuidado, perquè sembla que si no ho expliques molt sembla que els que no viatgen són provincians, però en aquest cas ho és l'únic senyor que de nen se'n va a l'Argentina i allà es forma d'una manera molt atrabiliària, però després se'n va a Brussel·les, com ha dit la Vinyet molt bé, que és el nucli de pedagogia del moment, i torna aquí i sembla, te'l pots imaginar dient, però nois, què esteu fent? Va, animeu-vos que la cosa és una altra. Sí, sí.
Sí.
I aquesta actitud, jo el que he anat veient de Morera darrerament, perquè és clar, tot això ha comportat un ràpid reciclatge, rescatar els llibres del José, dels altres musicòlegs, a repassar les fitxes d'en Rossinyol, etc. No? Però et trobes en què els qualifica la, diguem-ne, presentació pública de Morera a Barcelona, i em corregiràs tu, José, com la irrupció. La paraula irrupció no és tan habitual a la història cultural catalana i ara em ve al cap una altra irrupció que és molt diferent, la de Salvador Espriu quan comença a publicar els anys 30, que també es parla d'una irrupció, perquè és un tall respecte al que hi ha hagut abans. Morera, igual, jo crec que l'exemple de Morera és molt paradigmàtic perquè és la modernitat personificada. És l'home, doncs, que més enllà del tema de l'Argentina, que a més és molt bonic veure-ho, llegir-ho les seves memòries, no? El passatge argentí, vaja, vull dir, si d'aquí veus que després en surt un gran músic, et quedes molt parat, real, amb totes les històries que explica, algunes de posar els pèls de punta, allò de, de les baralles de galls, tot allò, no? Però clar, després aquest mateix xicot, que munta a cavall i que va amb pistola, se'n va a Bèlgica, es torna urbanita i ve carregat d'una modernitat urbana que importa a Catalunya. Que sumada amb la d'en Rossinyol, no tant la d'en Casas, però amb la d'en Rossinyol, o amb la d'un Raimon Casellas, que també s'ha veurà tot el que ha pogut a París i a Itàlia, tot això va sumant, sumant, sumant. Però em referia als microcosmos, realment són la certificació d'aquesta voluntat de modernitat. Sitges mateix. Bueno, hi ha un grup de gent, aficionats del teatre, el Teatre Prado, que si no Prado Soborense, que acullen aquest artista que ha vingut aquí a pintar unes quantes setmanes, el pugen també amb ells a l'escenari, amb ell encantada de fer teatre, i al final, al cap de 4 dies, quan el 93 es proposen fer la intrusa, és aquesta mateixa gent que li dona tot el suport i tota la tramoia i tot l'escenari perquè faci la intrusa. I alguns sitgetans doncs, fan d'extres, i algunes criatures de Sitges també fan d'extres, com consta doncs, en el repertori, no?
Sí, que
clar,
vols dir
aleshores, que vull dir que hi ha alguna cosa
clar, dintre de la vida.
A partir d'aquí, sí, el teatre, doncs, el grup aquest que després agafa el nom del Rebrot, doncs continua. A partir d'aquí, doncs, la Catalunya Nova també doncs, té cantaires locals. Aquí es forma l'Orfeó de Sitges al cap d'uns anys. Vull dir que tot això és llavor. Llavors, doncs, que va eclosionant i va arrelant en una societat molt popular, en aquest moment amb grans problemes socials com la migració a Amèrica, és a dir, no hi ha homes joves, són tots a Amèrica, fent la fortuna, amb unes crisis econòmiques doncs, que passen com poden, però que no obstant això sempre hi ha aquest espai artístic. No? I aquell passatge tan bonic, precisament, que un vespre, un de l'octubre del 96, corregeix-me això, sí, l'avinguda del Gilson i de l'ICI, del Gebert, aquí, 95, ja sabia que el professor Avinyó en algun moment em corregiria. Doncs, octubre del 95, aquí el Cau Ferrat, doncs a un vespre venen en Morera i els seus amics belgues, a veure en Rossinyol, improvisen un concert que devia ser excels, no?, de música belga, de música, diguem-ne, simbolista, i expliquen, i també ho diu el diari local, el semanari local, que la gent del barri, els pescadors i la gent de la taverna i tal, que sentien música, venien aquí, es van quedar escoltant darrere la porta i van acabar entrant al vestíbul del Cau Ferrat per escoltar aquests músics, no? Que ho trobo un passatge, bueno, de cine, eh? És a dir, impressionant. En lloc de dir de què van aquests, no, entren tant, escolten i aprecien aquella música. Bueno, aquí tenim el retrat, aquí, d'en Salvador Robert, dit el Tirano, que era un d'aquests músics aficionats, que tocava molt bé el violí i que Morera li dedica, no gens menys, que a la Melanconia i a l'Andante. És a dir, això tret dels seminaris locals. Vull dir que hi ha una simbiosi important i una transmissió important social d'aquesta gent doncs, que no fan altra cosa que impregnar la modernitat doncs, tot el que toquen i tot arreu on van.
Enric Morera, una de les sensacions que tens quan llegeixes bé el que hi ha, que tampoc no és molta cosa, és que era una persona que es va passar tota la seva vida lluitant i de vegades penses contra què lluitava ben bé, no? Era contra... no era ben bé perquè no se n'interpretés la seva música, perquè també defensava que se n'interpretés una altra, vull dir, no era una cosa ben bé pròpia, no era que defensés un... què defensava exactament per sí. Això? Perquè dic aquesta picabaralla que hi ha constantment entre associacions, aquest nom interpreta i això hauríeu d'anar per aquí, intenta conduir una mica.
Jo crec que, i és una teoria que estic desenvolupant en els últims temps, per tant és la primera vegada que l'explico, que hi ha una qüestió de classe social important. És a dir, tot el moviment modernista és utòpic, i la prova més clara és la revista Joventut, que és la millor revista cultural que s'ha fet en molts anys a Catalunya, fracassa simplement perquè no es ven. I pleguen dient, amb un article que diu per què pleguem, és a dir, ho explica, mira, pleguem perquè això no tira, però no perquè no siguem bons. Bueno, no ho diuen així, esclar. I el Morera és el prototipus de la persona que arriba de fora, i estic segur que portava l'estigma de que el seu pare era fuster i no era director d'un banc, com era Mendelssohn. I aleshores, és clar, això afecta, doncs devia afectar, i dic que és una teoria que estic desenvolupant, perquè, per exemple, el seu enfrontament amb l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, quan diem, bueno, tothom anava fent el que podia, l'Orfeo Català va muntar el Palau de la Música Catalana, que torno a dir, és el millor monument arquitectònic que tenim, Domènec i Montaner i tota la gent que hi va treballar. Per tant, això és una realitat. I el Morera va fer el Teatre Líric, com ha dit, ens ha recordat la Mònica, i era una empresa interessantíssima. Va intentar-ho 3 vegades, i les 3 vegades va fracassar, perquè es necessiten diners, i el Morera no en tenia. No només això, no en tenia ni tenia patrocinadors, perquè era molt el que ara en diríem d'esquerres, era d'un caràcter molt fort, i després, si hi ha temps, parlaré de la història de la Santa Espina, que li va portar molts mals de cap, doncs clar, no tenia diners, i al no tenir diners tots els projectes havien de descansar en que algú li financiés. I per tant, torno a dir lo del títol de la trobada d'avui, desconegut per què, si era realment molt popular, doncs desconegut perquè, i és una raó ben trista, no? Però bueno, jo crec que funciona sempre, si tu tens un gran projecte però no te'l financien, es queda un gran projecte.
I a mi em sap greu, però no tindràs temps d'explicar de la Santa Espina. Mira, t'ho deixaré fer perquè demanaré uns apunts finals. Se'ns ha acabat el temps, ara hem d'escoltar la música, el temps de l'entrevista, però sí que amb aquest esforç sintètic mateix que reclamàvem abans el tornem a reivindicar, i si tu vols explicar la Santa Espina, perquè eren 20 segons... Sí, ara mateix.
Bé, la Santa Espina, com s'ha dit abans, es va convertir en l'himne de la República. És a dir, quan va esclatar la República sonava per tot arreu. I en realitat el primer sorprès era Morera, perquè els som i serem gent catalana, si em permeteu la broma, s'ajustaria millor si digués som i serem gent casolana, perquè era la manera que tenia la gent que venia de lluny d'identificar-se, ei, no dispareu, que som de casa. Bé, es va convertir en tan important que el Morera va reclamar a les GAE, a la Societat d'Autors Espanyola, que li paguessin drets. Com que no va tenir massa èxit, va escriure les famoses memòries d'aquells moments viscuts, on no queda títere con cabeza, es carrega tothom, fent amics, diguem, no? Tampoc va aconseguir que li paguessin res, però és un indicatiu de que a totes les cantonades se sentia l'himne.
Vinyetzi, com col·locaries tu Morera, ara per acabar també amb aquests 20 segons de... No hem tingut més temps perquè hi ha, per sort, hi ha moltíssima cosa a sentir.
Morera, tant pel prototipus que representa com per la seva obra musical, que és extraordinària, està a la primera filera de la història cultural de Catalunya del segle de final del XIX, principi del XX. I la seva època no és només, precisament, els anys del modernisme, que van ser molt importants, sinó tot el temps que va exercir, doncs, com a compositor. És a dir, una creativitat que es perllonga fins als anys 30.
I per ens tant, consta, a més a més, que Sitges, i a més de la vinculació, casat amb una sitgetana...
Nosaltres li devem moltes coses. O sigui, bé, a Sitges jo diria que sempre ens l'hem estimat molt. Mira, té un carrer... a més, les caramelles sitgetanes, o les caramelles de Sitges, Prado, Retir, sitgetanes, periòdicament canten la nit de l'amor, que és una peça que els sitgetans ens fa tremolar, però a més, les grans sardanes de la Festa Major, una de les dues grans sardanes, és la Festa Major d'en Morera, que jo crec que és la més balladora del món. Vaja, a nosaltres ens sembla que és això. I només per aquestes pinzellades que estic apuntant, mereix, doncs, el que és. És a dir, un gran personatge, ens l'estimem, el reivindiquem, i precisament en el moment, doncs, que vam tenir l'oportunitat de formar part d'aquesta commemoració del seu 150 aniversari, ho vam fer amb tota consciència per fer-lo més present entre nosaltres i per transmetre'l, doncs, a totes les generacions que en vulguin saber. És un actiu, un patrimoni, ja dic, primera fila d'història cultural.
I tant. Moltíssimes gràcies. A més, ens consta que després ja parlarem amb un dels cocomissaris de l'exposició, que serà el dia 13, però d'això ja en parlem després, perquè la Vila de Sitges ens consta que aprecia molt tot el que és referent a Morera. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
M'he permès mirar quin és el carrer que està dedicat a Enric Morera, que és el que és continuador del carrer Anselm Clavé, crec.
Exactament,
exactament. És un carrer prou digne, ho dic perquè la ciutat de Barcelona també en té un, però fa una mida de mig pam i està per allà al darrere. No té res a veure, vaja. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Enric Morera, un desconegut molt popular. Catalunya Música.
Avancem per aquest camí traçat pel mestre Morera aquí des de la Sala Gòtica del Museu Maricel de Sitges, de qui estem seguint el rastre del seu temps i de la seva vida. Ara mateix sentirem una altra pinzellada d'un dels elements més destacats de la seva vida, la seva relació amb el món coral, ja sigui a través de la direcció com de la composició. Aquest reportatge ens l'ha preparat l'Eulàlia Benito.
Enric Morera va deixar una forta empremta en el cant coral català, un terreny que, des que Anselm Clavé el va deslligar de l'Església i de la polifonia renaixentista, serà decisiu en el conjunt de la música catalana. El modernisme comporta en totes les seves manifestacions artístiques la culminació del procés de represa progressiva de la consciència cultural i nacional, també del teixit associatiu on s'organitza la societat civil. En el camp musical, tot aquest camí, iniciat amb la Renaixença, afavoreix la proliferació d'entitats musicals que neixen d'una banda d'una franja social arrelada al moviment obrer en la línia de Clavé i de l'altra de la classe mitjana, cors de signe orfeonístic que, tot i que també es proclamen d'autors de l'esperit clavarià, exigeixen preparació musical als seus cantaires per poder abordar el gran repertori europeu. Tant els uns com els altres tenen un referent comú, l'alè nacionalista que es promou des del centre d'Europa i que busca la seva màxima expressió en les arrels populars. És enmig d'aquest context que trobem Enric Morera, que hi té un paper central, marcant la vida coral del tombant de segle. Morera recull el llegat que ha deixat el fundador del cant coral català, Anselm Clavé, permetent l'accés a la cultura dels sectors més desafavorits. Declina l'oferta de Lluís Millet de treballar amb l'Orfeó Català i l'any 1896 funda i dirigeix la Societat Coral Catalunya Nova, una agrupació formada per cantaires de classe treballadora que aprenen les cançons d'oïda. Alhora, però, Morera s'erigeix com a veu dissident d'aquell moviment i, per mostrar el potencial de la seva institució, marca una tendència progressiva cap al rigor interpretatiu. Morera vincula també la Societat Coral Catalunya Nova al moviment modernista i la fa participar en les festes que organitza el seu amic i col·laborador Santiago Rossinyol. D'aquestes actuacions en tenim una magnífica prova aquí mateix, al Museu del Cau Ferrat, el retrat que va pintar Rossinyol de Morera amb el seu cor. El músic modernista ha de proveir material per les corals. Amb l'afany de retrobar en el folclore popular l'essència del país, harmonitza fins a 28 cançons, Sota de l'Om, El Testament d'Amèlia, Sant Ramon, Muntanyes del Canigó, La Nina Encantada. També compon obres i sardanes corals per les quals, de forma encertada i com a garantia d'èxit, col·labora amb els grans poetes del moment. Amb Josep Maria de Sagarra, per exemple, per la Cançó dels Catalans, amb Joan Llongueres per la Sardana de la Pàtria, amb Joan Maragall per l'Empordà i amb Àngel Guimerà per la Santa Espina, les Fulles Seques, la Sardana de les Monges i les Neus que es fonen. La producció de tall popular de Morera és la que avui manté viu el seu nom. Així com les seves composicions de format més ambiciós han tingut dificultats per sobreviure, la seva obra coral s'ha consolidat als programes de concert de forma natural. Ha gaudit sempre d'una gran i creixent estima i gràcies a la seva riquesa harmònica, força vital, claretat i franquesa, s'ha integrat plenament al poble com a expressió musical pròpia. I és que Morera va saber copsar l'ànima del seu poble i, servint-se de la seva bona tècnica, la va saber traduir amb el propòsit d'aconseguir la màxima emoció, valent-se de la més gran simplicitat. L'aportació d'Enric Morera al cant coral català la trobem, doncs, en la seva activitat i en el llegat material, però també és present en les seqüeles extramusicals de la seva obra. És notori el cas de la Santa Espina, que va traspassar l'escenari teatral i en els anys de la República i després d'haver estat prohibida durant la dictadura de Primo de Rivera per les seves connotacions catalanistes, es va convertir en una tornada reivindicativa, en una mena d'himne. Es va convertir en un document d'història viva.
Més convidats aquí des de les Sitges, des de la Sala Gòtica del Museu Maricel, i més convidats, més persones que han estat molt a prop de la tasca d'Enric Morera. Hem dit abans que Morera, i no és l'únic, ha estat bastant ignorat al llarg de la història. Aquest és l'any que volem fer un cop de timó, volem capgirar aquesta visió de l'oblit, i per això som aquí, per això hi ha gent que treballa per la seva difusió. Una d'aquestes persones és Pol Cruells, que és comissari de l'exposició sobre Enric Morera i cocomissionari de l'exposició que es farà al Museu de Sitges, al costat d'Ignasi Domènech. Ell és de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Bona nit, Pol, i gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
A veure, en primer lloc, parla'ns, com has pensat una exposició sobre Enric Morera? Com es planteja?
De fet, a la Biblioteca de Catalunya les exposicions que fem en efemèrides d'aquest tipus doncs, segueixen un procediment similar en origen, tot i que després cada exposició evidentment és diferent, però bàsicament el que fem doncs, és revisar el personatge, en aquest cas Enric Morera, a fons, i després veure el fons que tenim a la biblioteca. En aquest cas és dipositària del fons Enric Morera, un fons que va estar molt ben custodiat per la família durant molts anys, fins que l'any 88 va passar al Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya. Des de l'any 88, ja dic, fins al 2005, en què aquest centre de documentació va ser incorporat dins de la Biblioteca de Catalunya. Es va fer una segona descripció del fons, que es va curant periòdicament, i després, el 2008, al cap de molt poc, ja a través de la Roser Junquera, familiar seva, doncs neta, es va signar l'acord de donació i es van incorporar alguns fons més en aquest fons Morera.
Quan un es planteja una exposició d'algú que és molt conegut, doncs evidentment sempre penses que es poden descobrir coses, però en aquest cas pràcticament hi ha moltíssima cosa que segur que sorprèn, no? que és desconegut. Què és allò que penses que més pot atraure o què és el més novedor d'una exposició d'aquest tipus?
Aviam, a la biblioteca el que ens fa molta gràcia és que l'exposició tingui dues vessants. Una és la didàctica divulgativa pel públic general, evidentment, i en aquest sentit intentes explicar la figura i la importància de la música a través de diferents facetes a nivell molt divulgatiu, però per altra banda satisfà també aquell erudit, aquell musicòleg o aquell melòman o aquell intèrpret que busca més enllà fins i tot del punt fetichista que té poder veure les obres autògrafes del compositor, pugui satisfer a través d'aquestes curiositats que comentes. Doncs això que comentava abans de la posició en què estava escrita la interpretació del violí o fins i tot aquests moltes anotacions que hi ha havien dintre de les partitures per orquestra, per exemple, sobre la interpretació de tal secció o tal altra. Tot això és molt sorprenent, i quan obrim aquestes obres i les exposem, intentem sempre obrir-les per allò que sorprèn més o que té més gràcia a nivell visual. També és veritat que ens agrada molt combinar-les amb altres fons que té la biblioteca, com per exemple en aquest cas amb el fons Albéniz, a través d'una extensa correspondència entre Morera i Albéniz. Una de les cartes que exposem és la carta en què Morera explica al Albéniz la intenció que té d'anar amb la Coral Catalunya Nova fins a París a peu, a través d'una excursió que havia de durar bastant temps, mentre interpretaven un repertori de cançó catalana i explicaven el projecte català fins a París, que no va tenir lloc finalment, o per exemple en el fons d'Àngel Guimerà, moltíssimes, molts documents entre ells dos, o un apartat gràfic amb fotografies de l'època, de retratistes de l'època, en què veus una amistat formal i també una amistat informal, no?, de fotografies, doncs, per exemple aquí Sitges.
Estem parlant, però, de dues exposicions, una que es farà aquí el 13 de juliol, s'inaugura l'exposició, i l'altra, que és la que té intenció de rodar o de moure's, sí, començant per la Biblioteca de Catalunya, no?
Sí, a la Biblioteca vam seleccionar ja una part del fons de l'exposició que tindrà lloc a la Biblioteca de Catalunya el 2016, però gran part d'aquest fons s'aprofitarà també per l'exposició que tindrà lloc aquí als Museus de Sitges ara al juliol del 2015. Cap a la tardor, quan s'acabi aquesta exposició, hi ha la intenció de programar amb el Servei de Biblioteques una petita itinerància, una versió d'aquesta exposició en les biblioteques públiques que puguem fer-ho.
I n'hi ha moltes d'apuntades, es preveu que tingui, perquè això seria molt interessant, suposo que sí, rodés força, no?
Bueno, s'està tancant, però de moment hem vist que a Girona sí que hi ha una disponibilitat, i hi ha els mitjans també i l'equipament necessari per fer-ho.
És molt costós portar una exposició d'aquest tipus, ho dic perquè...
Sobretot a nivell patrimonial, pensem que alguns originals, doncs, s'han de preservar pel futur, per sempre. Quan hi ha exposicions s'aprofita gran part per digitalitzar parts d'aquest fons que no estan fets, que no s'han digitalitzat, i així aprofites per una banda poder-lo difondre molt més i que arribi molta més gent, i per una altra banda preservar-lo ja en format digital pel futur.
Doncs moltíssimes gràcies, Pol, per la teva informació. Estarem al cas, i si arriba per aquí a la vora alguna biblioteca, doncs, acull i té les condicions apropiades per fer-ho, doncs estarà molt bé que es pugui fer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A més dels estudiosos de l'època i de figures de Morera, la persona que va estar més a prop en l'entorn familiar d'Enric Morera és, evidentment, la seva neta, la Roser Junquera i Morera. Ella diu que, doncs, que només el va conviure amb ell 5 anys, perquè ell, evidentment, es va morir quan ella tenia 5 anys, i que tot el que coneix és a través de la seva mare, però per nosaltres ja és molt que passi això, i que pugui explicar-nos alguna cosa de l'ambient familiar, de com es vivia la figura tan popular que va ser la del seu avi. Bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, esclar, jo recordo molt poca cosa, perquè et vaig dir que tenia 5 anys, però per la meva mare, pues, que era un home molt bo, encara que deien que tenia molt mal geni, que també
geniut,
tenia,
sí,
també tenia. Però que només feia que treballar, només feia que fer música, i amb la família, pues, molt bé i molt... Bueno, una vida molt, molt, molt sana i molt bé.
I era un home familiar, per
sí,
això, quan
sí,
surt
sí,
a les
sí.
memòries...
Tot sí, sí, el... perquè tenia tres dones, la dona, la meva, la filla i una germana soltera, una cunyada. Vull dir que sempre anava amb les dones a tot arreu. Amb les tres dones.
Es conserven coses d'ell? Teniu records per casa?
Molt pocs, ja li havia dit a la Vinyet, perquè quan va morir la meva mare va donar tots els estudis catalans i ho té el Museu de Música. Jo volia recuperar-lo, però m'han dit que no, que estava tot guardat, però ara m'ha dit la Vinyet que al Museu de Música hi ha bastanta cosa. Al començament no hi havia res, perquè ho vaig anar a mirar, i ara diu que sí, que sembla que faran, no?, alguna altra vitrina o alguna altra...
A nivell bé, personal, com ho veu vostè, tot això de...
Home, jo pues, estic molt contenta i esperant que es faci tot el que es va dient, no?
Oh, i tant. No, l'esforç hi serà per part de tots.
L'esforç hi serà per part de tots.
Doncs moltíssimes gràcies i li agraïm que s'hagi aixecat i hagi volgut respondre, sí, que ja ho sabem, sí. Que tampoc li feia una mica de mandrot.
No és el meu, més aviat, però bueno.
No, no, ha estat molt bé, moltíssimes gràcies.
La sardana de les monges, un dels clàssics d'Enric Morera, amb la veu del cor jove de l'Orfeó Català. Una mica de mal, tapar la veu del cor jove de l'Orfeó Català, perquè canten com els àngels. I mirin que és difícil la sardana de les monges, però ho saben els grellers també. Un programa molt maco, el programa commemoratiu del 150 aniversari del naixement d'Enric Morera, que va oferir en directe a Catalunya Música el passat divendres. Amb ell els deixem, amb Enric Morera, demà, i tornem a les 9 del matí.